grans.
La mitjanit. He de fer una pausa, però abans escoltem un dels aficionats en què ha parlat l'Àlex Esteban després del partit i després de la seva primera experiència en aquest partit del Barça a Montjuïc.
Bé, estic amb l'Aureli. Aureli, és tan complicat pujar fins aquí? Com ho has vist, el fet de venir fins aquí en aquest debut a l'Estadi Olímpic?
No, és que jo pensava, quan escoltava la ràdio o mirava per la tele, que això seria com a l'Himàlaia. I no ho és. Jo he vist que la Sagrada Família, i per anar a les Corts trigava 40 minuts. I la sortida amb el metro era una cosa absolutament increïble. Per venir aquí, en comptes de 40, he trigat 47 o 48. I bé, no veig que sigui tanta diferència com ens havien dit els medis.
I l'ambient dins de l'estadi és molt diferent del Camp Nou?
Veiem, hi ha una diferència molt important, i és que les porteries, el públic està molt lluny. Hi ha una mena de mitges llunes que fa que estiguin lluny. Clar, a més, la grada d'animació no sé si s'ha organitzat o s'acabarà organitzant. Però per lo de més he trobat el públic engrescat, la sonoritat és molt bona, molt forta, i bé, doncs esperem que s'animi, sobretot amb el fred.
El Barça al final ha acabat remuntant. Ja faig l'última, il·lusionat amb l'equip?
Molt, 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 sí, m'agrada, i m'agrada moltíssim l'Oriol Romeu. Mira, millor que el Busquets, la meva opinió, eh? La meva opinió. Ja veurem el que dura, però aquesta és la meva opinió.
Perfecte, doncs moltes gràcies. Vagi bé.
Doncs opinions per tots els...
Millor que Busquets, eh?
El futbol és per això.
Remarcar que, evidentment...
Cadascú pensa el que vol.
Molts aficionats feien èmfasi en això, de que, evidentment, es nota molt el canvi d'ambient del Camp Nou a Montjuïc, que és un ambient molt més fred. També molts em comentaven que, home, aquest és, no és el públic que serà habitual, però és que serà més habitual del que ens pensem, aquest,
sí,
aquest
i,
públic.
Però, sobretot, avui m'hi havia el gran d'animació, que serà un gran canvi. Sí. Gràcies, Àlex, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Ara sí, una pausa, i hem de parlar d'aquest nom. Noah Darvich. A veure qui és aquest noi. L'Albert Blaia se l'ha mirat.
RAC 1. Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema premium. I tot ho tens també obert el 14 i 15 d'agost. Perquè a Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, tu diràs. Amb Jaume Molló.
Me sueño de estar aquí y soy muy contento porque soy un fan del Barça desde siempre. Juego al campo central y soy, tengo el pie izquierdo, que es muy bien, por eso soy un jugador que prefiere atacar.
Aquest és Noah Darvich, fitxatge pel Barça Atlètic. S'ha fet la fotografia amb Mateu Alemany, no és un detall menor. Mateu Alemany no acostuma a fer-se les fotografies amb la majoria de fitxatges del Barça Atlètic, això vol dir que és un jugador que té certa projecció de futur. Hola, Albert Blaia, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
L'Albert s'ha estat mirant Noah Darvich, de fet en llegirem una de les seves anàlisis que acostuma a publicar a Relevo a través de xarxes socials o del web. Què ens en pots dir, Albert, d'aquest Noah Darvich?
Sí, no, Noah Darvich és un jugador que el que he pogut veure és tot amb la selecció alemanya sub-17, tant a l'europeu que es va disputar aquest estiu com altres partits d'aquesta temporada, i és un futbolista que allà normalment ha jugat de mitja punta, un jugador esquerrà, tècnic, encara en fase de creixement físicament, perquè tot i ser bastant alt, 84 per l'edat que té, és un jugador que encara li costa en el canvi de ritme, que encara li costa també marcar diferències en aquesta primera arrencada, però que tècnicament és molt fi, té molt bona conducció en carril central, última passada, També té una bona rematada, sol llançar les faltes, de fet, a la selecció alemanya, que va ser campiona d'aquest europeu sub-17, i ell va ser un dels jugadors més destacats, i és un futbolista, per tant, determinant. Es parla que el Barça Atlètic jugaria d'interior, una posició que s'hauria de veure, perquè és un futbolista més relacionat en l'acceleració a l'últim terç, que no pas en la construcció del joc, per dir-ho d'alguna manera, però és un futbolista en present i sobretot amb molt de futur, que s'ha de veure Rafa Márquez com el treballa, quin rol té i sobretot quin creixement va tenir aquest jugador, que és una d'aquestes perles, no?, que li quedava un any de contracte, i es parlava de que fins i tot podria tenir minuts a la Bundesliga amb el Friburg. Doncs mira, finalment el Barça se l'ha acabat emportant.
És esquerrà, eh?
Sí.
És esquerrà, interior, però pot jugar, per entendre'ns, també a l'extrem dret?
Sí, però ell pot jugar a l'extrem, al final és un jugador que tendeix a fer aquestes conduccions, però clar, aquí hem de pensar que, bueno, avui el jugador del dia, que és Lamine Yamal, exacte, no?, que veurem al final el Barça Atlètic quan el xafa, demà, tenint en compte el rendiment que està mostrant el primer equip. Però és evident que tothom es pregunta el mateix, són compatibles, no li taparà la projecció? Jo crec que és al revés, no? Potser Lamine Yamal li taparia la projecció a Darvić, em sembla un jugador superior, i crec que, a més, com hem vist amb la selecció, ja dic, és un jugador que ha jugat de mitja punta amb un 4-2-3-1, no ha ocupat la banda dreta, sinó que ha tingut aquest rol més centrat.
Doncs aquest jugador, recordo, ha costat 2,5 milions d'euros, té una clàusula de rescissió de 1,000 milions d'euros, jugarà al filial, firma per 3 temporades, per tant contracta fins al 2026, i ara mateix té 16 anys. Ostres, amb qui el podríem comparar? Et recorda algú, Albert?
És un jugador que estava pensant i abans deia, ostres, clar, Alemanya últimament ha tret no, jugadors com Virgil o Musiala, per exemple, són dos mitja puntes, però que són diferents, perquè crec que són dos futbolistes més elèctrics, no? Darvić és un jugador que és potser una mica més acomplet amb els moviments, no té tant aquest canvi de ritme. Em costa trobar ara mateix, no, una comparació, perquè no se m'assembla al cap mitja punta, perquè a més és una posició que està més o menys desapareixent o que no hi ha tants futbolistes, i hem de veure, no, què acaba sent. Però sí que és veritat que té alguns detalls, per exemple, que dius, ostres, salvant les distàncies, ara que tampoc ningú s'emocioni massa, sí. Però alguna cosa, Bernardo Silva, per exemple, en algun gest, no, aquestes conduccions que té, aquesta esquerra que pot marcar les diferències, i un jugador que, com Bernardo, pot jugar fora, pot jugar per dins, clar, evidentment l'evolució la marcarà. I també és interessant el que comentava, Jaume, del contracte, no?, que són 3 anys, i per tant entenc que, clar, és molt pensant en el curt termini, si aquest jugador d'aquí un any veu que potser el primer equip li queda lluny, a veure què passa, no? Per tant, hem de seguir molt de prop aquesta evolució d'aquest jugador i veure si Xavi, doncs, li crida l'atenció, si en Márquez s'adapta, perquè està car jugar ara mateix al primer equip, hi ha molts futbolistes per davant seu.
Sí, sí. Bé, doncs veurem què passa amb aquest Noah Darvić. De moment està en edat de juvenil, però vaja, jugarà al Barça Atlètic amb Rafa Márquez. No me'n puc estar de preguntar-te per Lamine Yamal, tu que també l'has estat veient de ben jovenet. T'ha sorprès gaire el que has vist avui o no?
A veure, mentiria si et digués que m'ha sorprès, perquè la veritat és que Lamine Yamal és el que ha mostrat avui, però és que és un jugador que ho porta fent a totes les categories. Pares amb qui parles del Barça et dirà que és el gran talent de la Masia. Jo crec que, havent seguit Ansu també en categories inferiors, crec que fins i tot per sobre d'aquell Ansu, que ja era una cosa bastant bèstia, i des de Messi és evident que fa molt respecte i vertigen, i això no s'ha de comparar, però que de la Masia no en sortia un talent d'aquestes característiques, no? Jo crec que al final el que té Lamine és que no només sap fer jugades, no?, d'extrems, sinó que també en dibuixa, no? I és capaç d'integrar els companys a la jugada, d'aixecar el cap i trobar la passada adequada, de moure's. És un jugador que entén molt bé el joc, i això amb 16 anys acabats de fer, que els ha fet ara el juliol, és complicadíssim. I a part d'això, és que té aquesta capacitat de desequilibri, aprofitant-se sobretot de la finta, d'aquest engany, no tant del físic. No és un jugador que faci servir el físic per desequilibrar, perquè encara està creixent, i per tant tot fa pensar que si físicament evoluciona com ha d'evolucionar un jugador de primer nivell, i el cap l'acompanya, costarà molt que Lamine Yamal, que d'aquí 9 anys en tindrà 25, eh? Si tindrà el Mbappé ara, que estem tots embogint amb Mbappé i que té tot el futur per endavant, esclar, d'aquí una dècada Lamine Yamal encara estarà en aquesta edat i serà jove. Per tant, paciència, calma, perquè el lògic és que Lamine vagi evolucionant a poc a poc.
Em deprimeix pensar que serà vosaltres.
Te n'has sopat nou, no, ara? Millor no pensar-ho. Què dius, Marc?
No, que molts ànims quan el Blai ha donat dades com aquestes. I que és de la mateixa edat que Darvić, eh? Vull dir que...
Sí, sí.
Que són del mateix any. Exacte, els dos van estar en el sub-17.
No, la Lamine encara és un any més petit i tot.
O sigui, ell ha fet encara el 16 i Darvich farà els 17 aquest 2023.
Exacte.
D'acord.
Sí, sí, encara Lamine és més petit.
Perfecte, Albert, gràcies, bona nit.
Bona nit, una abraçada.
Una abraçada, l'Albert Blay, amb aquesta anàlisi express sobre l'àrbit. Sou d'aquestes operacions, em gasto això, 2-3 milionets amb una perla a veure si surt bé? T'agraden, no t'agraden, Xavi?
Jo intento ser, d'una banda, confiat amb aquestes operacions perquè hi ha precedents recents que ens diuen que poden anar bé. Pedri és un futbolista que era desconegut i que va... i rompre amb una violència ben entesa espectacular. Araujo el mateix, una inversió modesta, pel que expliquen Mikhail Faye, el central aquest senegalès que ha arribat de Croàcia a Punta Maneres. I aquest jugador també ve de categories inferiors d'Alemanya, ha jugat amb moltes seleccions alemanyes, i pel que he escoltat a l'Albert, és un perfil molt interessant. Ara el futbol és molt capritxós.
Sí, sí,
condicions no. En pot tenir, però el futbol és capritxós, les lesions, les companyies, la gestió de l'èxit, la gestió de la pressió, tot això s'ha de tenir en compte a l'hora d'avaluar un talent. D'aquesta manera, jo recordo Mario Rosa, recordo Gerard Deulofeu, recordo autèntics pelotazos al futbol base blaugrana que no van aconseguir un lloc al primer equip, així que paciència.
Sí, sí. Àlex,
depèn de quina. L'àrbitge...
Digues, Marc.
No, que el volia, amb això que deia el Xavi, entendre també amb Arda Güler, on el sí. Barça s'ha quedat sense poder signar Arda Güler. I jo crec que això ha fet que un altre talent com Darvich decideixi no dubtar, eh? Vull dir que jo crec que el context d'aquí del que ha passat aquest estiu, a l'hora de fer una aposta, segurament si haguessin tancat Arda Güler, no estic del tot segur si haguessin anat a part Darvich, que per cert, per mi la curiositat que repassàveu el seu contracte, té una clàusula de 1.000 milions
sí.
d'euros.
Vull sí, dir sí,
que
sí, sí.
Jo crec que això sí que és una dada interessant per en l'aposta d'aquest jugador.
Àlex.
Preguntava si estàvem a favor d'això, sí. Jo depèn de quina operació, no? No, t'ho diré molt, de manera molt, molt, molt gràfica, és a dir, jo abans no ho era, perquè el futbol formatiu del Barça i els que coneixem bé de prop i tal, i que m'està per allà, sabem que hi ha molt nivell, i però no hem d'oblidar que abans el Barça aixecava el dit i tots els jugadors volien anar al Barça, no? És a dir, ja hi havia temps com per poder accedir a aquest tipus d'operacions. Ara la cosa ha canviat, sí. I ara és al revés, no? Recordeu que fa uns anys era l'Arsenal i companyia qui et venia aquí a intentar agafar els joves talents que després, més tard, no hi podria arribar, i ara s'han invertit els papers. Crec que quan es fa, diguéssim, seleccionant molt bé, són interessants, i el Barça ha de tirar per aquí, ha de tirar per aquestes i per jugadors que acabin contracte, però històricament sempre hi ha hagut una línia vermella, és a dir, quan se n'han fet massa, més del compte, al final ha acabat sent perjudicial, tant pel Barça Atlètic com per al Barça pròpiament. És a dir, jo a favor, sí, perquè aquest moment ho demana, però molt seleccionat i sense passar-se la ratlla en quant a número. Si fas 2, 3, 4 experiments d'aquests, val, però quan ja en fas molts, per mi no seria positiu.
L'ha col·locat l'agència de Pedri i Ferran Torres.
Una dada, no?
Una dada.
Va, doncs queda la dada per tancar la tertúlia de Xavi Hernández. Àlex Dalmà, Xavi Hernández, Marc, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Gràcies als tres.
Adéu.
Que vagi bé. Un minut i l'Eloi Amagat en directe al Tu diràs.
Tu diràs amb Jaume Molló. RAC 1.
A veure, hi són totes?
Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, Ana Lárcia.
Sí, es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes. Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
Ui, que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
30 anys, un nen innocent però ple d'il·lusió, somiava en ser futbolista. Avui puc dir que aquell somni s'ha fet realitat. Em sento un afortunat d'haver pogut viure la transformació del club.
Aquesta és part del missatge de l'Eloi Amagat, amb què ha anunciat la seva retirada del món del futbol. Hola, Eloi, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser en directe a un quart d'una de la matinada al Tu diràs i disculpa l'espera. Eloi, com estàs? La primera pregunta.
Bé, ha estat un dia llarg, força intens, de nervis al principi, no? Perquè al final és quan he fet oficial, no? Que no tornaré a jugar al futbol, almenys de manera professional, però també bastant aclaparat. Una vegada més m'he sorprès molt de tots els missatges, de totes les trucades que he rebut, de tot el respecte, tot bé, del tracte que m'ha donat la gent. No sé si merescut o no, però bé, ja aprofito també des d'aquí, perquè serà complicat contestar tots els missatges, però d'agrair, per agrair a tota la gent, ja no només als que m'han escrit, sinó també a la gent de premsa, periodistes que sempre m'han demostrat durant tots aquests anys molt respecte i un tracte perfecte.
Ara et faré una mala passada, però n'hi ha algun que t'hagi, d'aquests missatges, que t'hagi sorprès o que t'hagi tocat especialment i ens puguis explicar?
N'hi han hagut bastants que m'han emocionat, d'exentrenadors, treballadors del club del Girona, sobretot, missatges d'amics molt íntims meus comentant la meva despedida, com l'Àlex Granell, no? Bueno, aquests segurament toquen una mica més profundament, però és que n'hi han hagut molts, encara no els he pogut llegir tots, i tindré temps i intentaré, de veritat, poder anar contestant a poc a poc, perquè s'ho mereix la gent que perd un instant, no? Per valorar la meva trajectòria, crec que ho mereix.
I tant que sí. Quan ho decideixes, Eloi? Quan tens clar que és el moment?
Doncs no m'ha estat fàcil. Porto temps donant-hi voltes. Primer una mica... També sí que la veritat és que m'ha costat, perquè físicament em trobo bé. Suposo que si ja tens 38 anys i tens mals a tot arreu, no et pots aixecar del llit, ja dius, bueno, tu, ja va tocant. Però en el meu cas vaig jugar bastants partits la temporada passada, crec que sense fer el ridícul, que també és una de les coses que jo tinc molt clares, no?, de poder-me despedir i retirar dignament. I sí que és veritat que durant aquest estiu he tingut una guerra interna, diguéssim, per acabar d'acceptar-ho, no? Té el seu procés, no és senzill, jo no m'ho hauria imaginat, crec que no estem preparats per això, ni que ens preparen lo suficient. Al final, ara, en aquestes últimes setmanes, no?, he entès que és normal que em costi, porto tota una vida, no?, des de ben petit o des d'adolescent, amb unes rutines molt marcades, amb uns hàbits molt concrets, i tallar-ho en sec no és un impacte important. I bueno, en això estic, en aquest procés, i ja amb la il·lusió, no?, d'obrir portes i de tancar aquesta etapa per obrir-ne altres que espero siguin bones i productives.
Doncs mira, ara vaig per aquí. I ara què, Eloi?
Bueno, realment m'agradaria, i crec que serà així, no?, seguir vinculat al món del futbol. Crec que si entenc mínimament d'una cosa o puc aportar el meu granet de sorra, és amb el que he fet tota la meva vida. I bé, veurem un concepte de què.
Entrenador, et veus o no?
M'he estat formant per treure'm els cursos d'entrenador. És una de les posicions que últimament m'ha anat removent, no?, per dins, no? Suposo que quan veus que ja s'està acabant la teva carrera professional, encara es potencia una mica més. És un L'entrenador és una posició que m'atrau, però no en descarto d'altres, la veritat. Ara serà moment, no?, de valorar possibles opcions i veurem.
Doncs veurem. Si t'has de quedar en algun moment, clar, ets el capità del Girona, que ascendeix per primera vegada a primera divisió. No sé si aquest és el moment, sí. Eloi.
Sí, diria que sí. I sobretot el de veure tota una ciutat transformar-se en aquest dia, no? El 4 de juny, sobretot el 5, no? Tirar-se al carrer d'una forma massiva. Ens havíem emportat castanyes bastant fortes els gironins en els últims anys, i bé, veure aquella explosió d'alegria i saber que tu hi has pogut col·laborar mínimament és un dels moments, tot i que n'hi ha molts, no, que recordaré per sempre, evidentment.
Doncs ens quedem amb aquest moment. Avui hem volgut fer una trucada ràpida a l'Eloi Amagat. Un dia amb calma, t'emplacem aquí a l'estudi de RAC1, perquè la teva trajectòria se la mereix, i et torno aquest agraïment que deies abans als periodistes, perquè des de l'altra banda també hem trobat una persona molt, molt receptiva i molt amable i sempre disposada. Gràcies, Eloi. Enhorabona per
Gràcies
la carrera.
Gràcies a vosaltres per tot. Gràcies.
Que vagi bé. Un quart i mig d'un. Hem de parlar també del Mundial Femení de Futbol, perquè ja s'han tancat els vuitens de final i les últimes dues places. Pau García, bona nit.
Bona nit.
Han estat per Marroc i Jamaica.
No, per França i Colòmbia.
Que han eliminat Marroc i Jamaica, disculpa, que m'he confós.
Sí, per la selecció francesa el pas ha estat molt còmode en un partit contra el Marroc, que al minut 25 ja estava decantat amb un marcador de 3-0 a favor de les Gales. El resultat final ha estat de 4-0 i ara França s'enfrontarà als quarts contra la selecció australiana. Les jugadores estaven, doncs, molt satisfetes amb el pas de ronda, com ha dit la davantera Kadidia Tu Diani.
Il était important pour nous de pas tomber dans le piège.
Era clau per nosaltres no confiar-nos ni relaxar-nos. Volíem guanyar el partit i ara el més important és la classificació. Hi ha coses a millorar, però crec que avui ens hem d'alegrar per una altra victòria al Mundial. Estem molt contentes i l'aprofitarem per descansar i recuperar-nos pels quarts de final.
Més interessant ha estat l'altre partit, el que ha enfrontat Colòmbia i Jamaica, però no pas pel joc ni pel resultat, que ha acabat sent de 1-0 per les cafeteres, Jaume, sinó per l'atmosfera que envoltava els dos equips. Tant Colòmbia com Jamaica han estat les grans sorpreses d'aquest Mundial, dues seleccions que sobre el paper havien de tenir un paper discret, però s'han acabat plantant en la fase eliminatòria i donant la cara contra gegants com Alemanya o Brasil. Avui només podien passar unes, però ja han estat les sud-americanes, que ara es creuaran amb Anglaterra. La seva capitana, Catalina Usme, tot i l'eufòria, ha donat una lliçó de lideratge i ha enviat un missatge clar: volen més.
Queremos avanzar más. Este no puede ser el techo de este equipo. Ahora hay que pensar en Inglaterra. Sí o sí. Tengo muchas emociones en mi cabeza, pero quiero más. Este equipo es maravilloso. Me siento supremamente orgullosa de estar acá, de estar con ellas, de estar haciendo lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir soñando, porque este equipo tiene con qué y puede seguir avanzando.
Hola, Edurne Concejo, bona nit.
Molt bona nit.
La periodista de La Vanguardia que segueix aquest Mundial Femení de Futbol. Edurne, què t'ha cridat l'atenció d'aquests vuitens de final del que has vist?
Doncs una mica en la mateixa línia del que vam veure a la fase de grups, la sorpresa, no?, d'aquests equips revelacions i la decepció de potències, pues, com hem vist a Estats Units fora del Mundial, Alemanya, Canadà, Brasil, realment amb aquest Mundial, que és el primer en el que els equips s'ampliaven a 32 seleccions, hi havia 8 seleccions que no havien jugat mai un Mundial i potser feia pensar que el nivell no seria tan alt, però realment el que estem veient és això, que tenim equips revelacions com Jamaica, que comentàveu, com el Marroc, com Sud-àfrica, Portugal, fins i tot, encara que va caure la fase de grups, tenia un grup molt complicat, com és el dels Països Baixos i el d'Estats Units, i també déu-n'hi-do el bon paper que va fer en el seu debut al Mundial. Per tant, jo crec que és això, que les coses es van igualant.
Uh-huh. Els quarts de final, Espanya, Països Baixos, Japó, Suècia, per un costat del quadre, per l'altre, Austràlia, França i Anglaterra, Colòmbia. Comencem pel partit de la selecció espanyola. Recordo, matinada de dijous a divendres, 3 de la matinada del partit, la pitjora possible, almenys de tot el Mundial, pràcticament. Sí. Què en podem dir? És un partit equilibrat, a priori, o no?
Doncs, primer, l'horari és el peatge a pagar per no haver fet els deures abans. Si haguessin acabat a primeres de grup, la línia, el camí que tenien, ens donava una miqueta més de tranquil·litat en aquest aspecte, però bé, vam haver de matinar pels vuitens i ja no sé si matinarem o anirem a dormir tard. Encara no he pensat que és el que farem a les 3 del matí.
No sé què és, però millor.
Sí, jo tampoc encara. Bé, doncs és una selecció que a mi, sincerament, és pel que fa a la proposta futbolística, és de les que més m'està agradant en aquest Mundial. Venien amb la baixa sensible de Miedema, amb els creuats, Martens, que tampoc és que estigui al seu millor nivell, però tot i així han trobat un estil molt reconeixible i estan brillant jugadores com Jill Rohr, Esme Brook, a un nivell increïble. Per tant, jo crec que no serà un partit gens fàcil i veurem també amb quina sorpresa ens desperta Jorge Vilda també per aquest partit.
I de la resta d'eliminatòries, quina recomanaries a la gent que veiés?
Jo crec que l'Austràlia-França serà un partit interessant de veure. Austràlia potser no estava entre les grans potències, no, de futbol, la gent potser no les situa entre aquestes seleccions top, però és la desena al rànquing mundial i tot i no tenia Sam Kerr durant bona part del campionat, han sabut jugar amb aquesta carta també de paper anfitrió. I França, que des de que té aquest seleccionador nou amb el Renard, està demostrant tornar a ser la França que recordàvem. Per tant, jo crec que pot ser un dels partits més xulos de veure en aquesta eliminatòria.
Doncs ens l'anotem i, òbviament, continuem pendents d'aquest Mundial femení. Llegim a La Vanguardia d'Urne. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit, que vagi bé. Hola, Joan Camí, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Hem de parlar de l'Espanyol, que ha tornat a la feina aquest matí per preparar aquesta estrena a domicili contra l'Albacete, encara sense cap reforç a l'equip, eh?
Sí, continua sent l'únic equip del futbol professional espanyol que encara no ha fitxat. Poc moviment a les oficines del Club Blanquiblau, que, com deia, s'ha entrenat aquest matí i ha estat especial. Per què? Doncs perquè avui es compleixen 14 anys de la mort de Dani Jarque i la sessió ha començat amb un emotiu minut de silenci de tota la plantilla. Uns jugadors que més tard han anat a la porta 21 de l'Stage Front Stadium i, juntament amb la directiva i l'afició, han fet una ofrena floral a l'estat del capità. Allà ha parlat el tècnic Luis García, qui va coincidir amb ell i que estava a l'equip blanquiblau ara fa 14 anys. Recorda qui era Jarque.
Un dia triste, ¿no? Un dia triste que te viene a la cabeza un montón de recuerdos, que los que tuvimos la desgracia de estar allí pues lo pasamos muy mal, pero tuvimos la suerte de conocerle, de saber cómo era, de compartir muchísimas cosas y de que nos dejó una cantidad de valores como es la integridad, como es el hacer equipo, el ser compañero, el ser amigo.
Sergi Darder segueix sent el centre d'atenció de l'actualitat blanquiblava. Avui no s'ha exercitat per culpa dels problemes físics que arrossega l'esquena, mentre Espanyol i Mallorca continuen negociant el seu traspàs.
Avui, per cert, arrenca la penúltima fase de la classificació per la Champions, marcada més per temes extraesportius que pel que s'ha de jugar, Joan.
Sí, perquè una baralla entre els aficionats de l'AEK Atenes i el Dinamo de Zagreb, en què hi ha hagut un aficionat de l'equip grec que ha mort i 8 ferits més, ha obligat que el partit d'aquests vespres s'hagi ajornat. Segons mitjans grecs, hi hauria gairebé un centenar de detinguts. La UEFA també ha fet un comunicat per condemnar els fets i informar que el partit es recuperarà el divendres 18 o el dissabte 19 d'agost. A banda d'aquest fet, avui, com deies, ha començat la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions League amb aquests resultats. Copenhague 0, Esparta de Praga 0, Rakow 2, Aris Limassol 1, PSV Eindhoven 4, Sturm Graz 1, Klaasvik 2, Molde 1, Olimpia Ljubljana 0, Galatasaray 3 i Sporting de Braga 3, BAC Batopolo 0.
Per tant, l'equip de les Illes Fèroe, que comentàvem durant el partit del Barça, el Klaasvik ha guanyat l'anada al Molde. Veurem què passa a la tornada a Noruega. Només és
històric, si ho aconsegueixen.
No, i tant. Al marge de la Champions, Joan, els fitxatges més destacats del dia?
El Betis ha anunciat la desvinculació de Martín Montoya, exfutbolista del Barça, entre d'altres. El lateral dret català, format al planter blaugrana, jugarà a l'Aris grec. El Granada s'ha reforçat amb el lateral dret portuguès Wilson Manafà i el València ha cedit al migcampista Kovalainen a l'Estoril de Praga. Conrad de la Fuente, jugador del Barça, ha deixat l'Olímpic de Marsella i jugarà amb l'Eibar aquesta temporada. I atenció, Jaume, la notícia del dia, perquè Lopetegui ha deixat de ser l'entrenador l'entrenador del Wolverhampton a 3 dies de començar la Premier League. El tècnic espanyol estava molt enfadat per la falta de fitxatges i ha comunicat al club que no vol continuar.
Arriba a mitja temporada, no? I sí, marxa abans de començar la que havia de ser la seva primera sencera.
Un clàssic de Lopetegui.
El Wolves, el club de Jorge Mendes, que clar, deu estar esperant a veure què passa al mercat per portar jugadors i Lopetegui ha dit, doncs mira, ja us ho fareu.
No té paciència.
Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
Abans d'arribar, bé, ens passarem, ja us ho dic ara, però abans d'acabar hem de parlar d'embòli de ciclisme. Laia, és oficial, Gonzalo Pérez de Vargas ha rebutjat l'oferta de renovació del Barça d'embol i ha firmat amb el Kiel Alemany a partir del 2025. El Barça li ha retirat la capitania.
Sí, és oficial. El porter del Barça s'ha decantat per l'oferta dels alemanys per 4 temporades i millor econòmicament, molt superior a la del Barça, que li oferia un contracte de 2 anys i amb les mateixes condicions que el contracte actual. És una decisió meditada de Gonzalo Pérez de Vargas, que ja havia pres abans de la Final Four. Li havia comunicat a Ortega la decisió, però no ha estat fins aquest estiu que ha firmat el contracte amb els alemanys i aleshores ha fet la comunicació oficial al Barça.